Via Lliure Podcast.
Ens estem acostant al final del Via Lliure, ara que ens anem apropant també el Nadal. Avui, de fet, com dèiem, avui a Vic encenen les llums, ahir ho van fer Sant Adrià, la setmana que ve començaran a fer-ho tot arreu. I les joguines tornen a estar al punt de mira de tothom, també dels reis, dels pares noels, dels tios. Avui volem parlar de la moda o de la tendència, que a més ha estat notícia aquesta setmana, de les joguines de fusta. Pel material, però també pel sentit pedagògic i ètic. A Catalunya han anat proliferant des de fa anys les empreses petites que s'hi dediquen, com Longi, com Grapat, com Kinuma, i s'ha posat tant de moda que supermercats també en venen. Ho sentíem aquesta setmana al Món a RAC1, que es feien cues davant d'una coneguda marca com Aldi, en aquest cas, però també d'altres, que estan venent joguines de fusta i que són un autèntic fenomen. Avui volíem parlar de tot plegat, de què és el que està passant amb això, amb la Casiana Monxar, que és la copropietària i directora artística de Grapat, i la Clàudia Díaz, cofundadora de la botiga de joguines online Jugar i Jugar, i especialista també en joc infantil. Què tal, com esteu? Bon dia a les dues.
Hola,
bon dia. Bon dia. Ara de seguida parlarem d'aquest aspecte que dèiem que ha estat notícia aquesta setmana, però abans deixeu-me parlar d'aquesta moda. Casiana, explica'm, des de quan vau detectar que hi havia una moda, un fenomen de les joguines de fusta?
Bueno, nosaltres sí que pensem que hi ha famílies que sempre hem estat darrere d'aquests materials i d'aquesta manera de veure el joc. Però sí que com a empresa relativament jove de nova creació, que portem 7 anys, tota l'estona vam anar increixent. Llavors això indica també tant en facturació com en països als que podem arribar, i així entenem que hi ha una demanda en augment contínua, no? Això té les parts bones i té les dolentes, com és natural, no?
Clàudia?
Sí, aquí estic.
No, sobre això, sobre quan vas detectar també que hi havia un...
Mira, nosaltres que som botiga, diguem que com a fenomen, uns 4 o 5 anys, sobretot amb l'incursió d'Instagram, o sigui, com a fenomen, que això ha explosionat, però bueno, com diu la Casiana, ja fa molts anys que hi ha moltes famílies com preocupades i ocupades d'això, no?
Quan parlem, però, de joguines de fusta, normalment, sembla que es dedica, i no sé si és bastant així, a una època determinada de les criatures. És així, Clàudia?
Bé, a veure, els adults juguem també, o sigui, l'ésser humà juga durant tota la vida, no? Però clar, les joguines, el joc amb joguines, hi ha estudis que fa uns anys col·locaven la joguina fins als 10 anys i ara en els últims anys això s'ha escurçat als 7 o 8 anys, no? Uh-huh. És com que el joc amb joguines s'ha reduït l'edat.
Fins als 7 o 8, només, mare meva.
Això diuen, sí.
Déu-n'hi-do. La Clara Molins ha estat parlant... Què tal, Clara? Bona tarda.
Hola,
bon dia de nou.
Bon dia.
Tarda,
tres vegades ja ens hem dit bon dia.
Sí. Ha estat aquesta setmana també parlant amb mestres i amb experts en pedagogia arran d'aquesta notícia que passava aquesta setmana, també. Què t'han estat explicant sobre això de jugar amb, i de joguines de fusta?
Doncs mira, he parlat amb l'Arola Rial, mestra d'infantil i primària i cofundadora de Joguinant, que és una petita empresa de joguines de fusta que, a banda de vendre-les, també les lloga per reduir residus, i amb la Maria Couso, que és pedagoga i experta en neuroeducació i responsable de la web Play Fun Learning, i ens explicaven precisament que han detectat aquesta tendència de la que ara parlàvem.
Està molt clar que abans entraves en una classe, sobretot a escola bressola infantil, i tot eren molts colors, moltes joguines de plàstic, buscar molt com l'atenció dels alumnes visualment, i ara es veu quasi bé el contrari.
En los últimos años hemos visto como una prevalencia de compra hacia juguetes de madera más sostenibles por parte tanto de las familias como de los profesionales. El porcentaje cada vez es mayor.
També ens expliquen el que porten les joguines de fusta als nens.
El pes del material i la firmesa afavoreixen molt la motricitat i l'estimulació sensorial, promouen més la imaginació. El fet de no tenir llums, ni sorolls, ni piles, ni tots aquests elements així tan estridents, afavoreixen la concentració i els infants doncs poden anar jugant segons els seus interessos.
Esos juguetes que duran toda la vida, que puedes incluso dejar a tus hijos y a tus nietos, le estamos ofreciendo un contacto directo con la naturaleza. Los niveles de sensorialidad son superiores a los que se podrían activar con cualquier juguete plástico.
Ara que ho estem sentint, us ho volia preguntar també, Casiana i Clàudia, si... Què té a veure aquestes joguines o l'auge d'aquestes joguines de fusta amb aquesta pràctica o tipus de criança i de metodologia que s'ha anomenat Montessori o Waldorf, si és que l'han promocionat i, per tant, hi ha una, gairebé una qüestió ideològica al darrere de famílies que estan conscienciades amb aquest tipus de metodologia, o creieu que no, Clàudia?
Vale, pues sí. Mira, paral·lelament al que estàveu comentant de les escoles, les famílies hem optat per un model de criança més integral, i això vol dir situar el joc en el lloc que toca, que és reconèixer que és l'eina principal que té un infant, diguem, per desenvolupar-se i créixer saludablement. Ara bé, la joguina és la pilota, no és el futbol.
Com has dit, perdona, això últim?
Dic que la joguina és la pilota, no és el futbol.
Ja t'entenc. Cassiana, què dius?
Bueno, sí, nosaltres sí que segurament fa uns anys pràcticament no es parlava de certes idees i de certs conceptes, però, bueno, subscriu una mica lo que diu la Clàudia, bàsicament, sí. Mm-hmm.
Hi ha aquest arc de Sant Martí famós de Waldorf, que no sé si és el punt de partida. Sí, encanta a tothom, bueno, a moltíssima gent. Està a moltes cases. Bueno, mires així perquè saps que a casa meva hi és.
Sí, bueno, hi
és a moltes cases, efectivament. Aquí hi ha un punt de canvi, o sigui, aquest arc de Sant Martí va tenir aquest poder de ser una... No sé si a través de la moda d'allò una porta oberta o no?
Bueno, jo crec que tots li deben molt a Grimms, que és el que va oferir aquest art de Sant Martí per primer cop. És una peça super icònica, però ben bé tampoc és l'origen de tot això. Tot això porta... L'origen és molt abans, no? Perquè el joc existeix des de sempre. Però sí que jo estic amb tu. Li deben molt aquesta peça, entre tots plegats. Total.
Què és millor, Clàudia? Què la fa millor, les joguines de fusta? Sí. Què és el que donen, a diferència de les altres?
Jo crec que les mestres han explicat com a concepte joguina de fusta com a material és tot el que aporta sensorialment, no? Mm-hmm. I mira, en el cas d'aquesta joguina tan emblemàtica que és l'art de Sant Martí, pues són les seves possibilitats de joc, que no per dir joguina de fusta estem parlant que totes aporten el mateix, perquè pot haver-hi una joguina de fusta que sigui igual a una de plàstic i llavors pues ja no aporta res, no? Però, o sigui, les possibilitats de l'art de Sant Martí són molt grans, no? Però l'art va acompanyat d'una mirada dels pares i dels mestres. És a dir, no serveix de res si no acompanyem els infants amb qualitat.
Mm-hmm. Perquè des d'aquest punt de vista, ara ja per preguntar pel material, tot i que insistint en el que m'esteu dient, que l'important és la part de darrere, el joc, diguem-ne, no la joguina només, no? Però és cert que des d'un punt de vista de tàctil, com deies, hi ha una qüestió clau, no sé si és el so també hi té a veure, o l'olfacte, o el tacte, què canvia respecte a la resta de joguines?
Clar, per mi, jo en aquest sentit primer m'agrada destacar que per mi parlar de joguines de fusta és una paraula massa gran. Uh-huh. Nosaltres segurament estem enfocats més al nicho del nicho, no? Segurament. I jo vull creure que si tu ara tinguessis una peça nostra endavant de la teva taula i la poguessis tocar i sobretot olorar, trobaries les diferències. Vull dir, una peça nostra triga 17 passos i toca 20 parells de mans, si parlo malament el català ho sento, eh?
No, parles perfecte.
I la nostra peça triga 3 mesos més o menys en arribar des de que comença el procés productiu fins que està a casa teva. Llavors, jo vull creure que tot això s'ha de notar a nivell tacte, a nivell olor i a nivell... Bueno, de tot, tot plegat, no?
T'anem a preguntar, deies, sobre el català, que al principi he pensat que per accent devia ser origen argentí, pot ser?
Em porto aquí mitja vida, però no, hi ha una paraula que sempre se m'escapa.
No, és un lleuger accent que ja el notes, però el català és impecable, no només faltaria.
Ai, moltes gràcies.
Deixeu-me anar a una de les qüestions que han passat aquesta setmana. Clar, me'n recordo que el Basté connecta amb un supermercat a les 9 del matí, que hi havia una cua de com de 20 o 30 persones, que és l'Aldi, i que li pregunten a la gent i li diuen no, és per les joguines de fusta que hi ha a l'interior. I això va cridar com molt l'atenció, no? No sé si... Clar, aquí hi ha dues lectures. Una, que una gran empresa, una gran multinacional, decideixi vendre joguines de fusta o amb aquest material... segurament explica que hi ha una tendència allà. Però, per altra banda, és un competidor com molt agressiu, també, per vosaltres, no?
Sí. Sí, ho és. Està clar que sempre com producte...
Digues, Cassiana, i després li passo la pilota a la Clàudia.
D'acord. Sempre que un producte agrada, el consumidor es ven, i quan es ven tothom vol guanyar diners, no? I això fa molt de mal, això fa molt de mal en molts nivells, però a mi m'agrada dir que aquests productes, quan no surten del cor, estan buits. Llavors, és com un long play, no? Jo soc un gato viejo, i quan jo comprava el CD de Depeche Mode, la posició de la cançó 2 tenia un sentit, no? Llavors, per mi aquí hi ha part del mateix. Darrere el nostre producte hi ha tot un concepte. Hi ha tot un concepte, any rere any, que això possiblement, aquest cor, aquest ànima, això no es pot plasmar en uns altres casos, no?
Clàudia?
Totalment. Mira, a nosaltres ens truquen constantment escoles i famílies demanant assessorament sobre les joguines més adequades per als seus infants, no? Per exemple, una nena que es mou molt i llavors em diuen, mira, jo voldria que fes un puzzle, no? O un nen que està molt enganxat a la pantalla. O escoles que volen introduir material manipulatiu a les aules. Mira, a nosaltres aquests són els nostres valors i la nostra visió i és la nostra aportació social, això. I la constatació per nosaltres de que tot això que hi ha és tot això el que hi ha darrere del nostre projecte, que perilla molt, és aquesta la constatació.
Ah, perilla.
No? Que aquests materials, home, i tant. O sigui que nosaltres estem, crec, aportant, bueno, no, estic convençuda, estem convençudes de Carmen i jo de que això està aportant un valor social i perilla. Perquè, en realitat, aquests materials, sense un assessorament darrere, no tenen cap valor. I això sí que és una feina que hem vingut fent durant 15 anys, no? Just aquest any fem 15 anys nosaltres. I bé, o sigui, és com que clar que veiem perillar això, i tant, que ho veiem perillar.
O sigui, heu notat alguna cosa, perquè ja no és Aldi, també ho és el Lidl, no? Que grans superfícies us estan afectant a les vendes, sí?
Totalment,
sí, eh?
Totalment. En un context més com l'actual, que hi ha doncs, crisis, nosaltres portem 3 setmanes que són vitals, no? Per nosaltres, doncs, amb una caiguda important de vendes.
Sí, eh? I evidentment és això que dius, sí. La campanya de Nadal, per entendre'ns, eh?
Sí.
Mm-hmm. En el cas de...
Clar, per un negoci sí. familiar com el nostre, sí. no? El 50% de les vendes depenen de la campanya de Nadal. Mm-hmm. Per tant, pues, perilla el futur de la nostra empresa, totalment, mm-hmm. sí.
Cassiana, i en el vostre cas?
Que en el nostre cas és una miqueta diferent, perquè nosaltres som productors, som fabricants, i clar, nosaltres, la nostra presència al mercat espanyol és un percentatge tan menor al costat dels altres 65 països que són presents. Mm-hmm. Llavors, l'impacte no és tan flagrant. També nosaltres no venem al consumidor final. Llavors, podem dir que el notem com més residual, d'alguna mm-hmm. manera. Llavors, no és tan clar, no és tan visible com pot ser per jugar per Carmen i Clàudia.
Mm-hmm. Et volia preguntar una cosa també, sí. Clàudia, des del vostre punt de vista, perquè és un debat que crec que cada any apareix quan surten els reis i de sota les pedres, no? El Pare Noel, el tio i tal. Un comentari de gairebé de 7 de gener, entre pares que es diuen aquest nen té massa joguines. Això és així? Tens aquesta perspectiva també? Tens aquesta sensació, Clàudia, o no?
I tant, totalment.
Sí, eh?
Totalment. Sí, sí. I està lligat també pues, una mica a la desinformació de les necessitats que té un infant, no? Perquè és com quan entres saps quan veus una carta en un restaurant que està hipersaturada? Que dius, mare meva, per on començo
jo aquí? Massa plats, sí, sí.
Doncs, massa plats. Doncs, i que quan un restaurant és bo, la carta és bastant més reduïda. Doncs, es tracta una mica d'això, no? De saber triar.
Mm-hmm. Avui volíem parlar d'aquesta moda, bueno, més que moda, d'aquest auge de les joguines de fusta, que ha sigut a través d'una notícia del món a RAC1, però que és una constatació d'una cosa que està passant des de fa anys, que és que en un determinat part de la població i en un de determinats grups d'edat, el tema de les joguines de fusta, ja sé que el concepte és més ampli, però ho ampliarem així, però en tot cas està tenint un èxit importantíssim i ho hem volgut fer a través de dues empresàries d'aquest àmbit, com és la Cassiana Montsart, que és copropietària i directora artística de Grapat, i la Clàudia Díaz, que és cofundadora de Jugar i Jugar, aquesta botiga de joguines online especialista en joc infantil. Cassiana, Clàudia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, també.
Una abraçada ben forta, adéu-siau.
Una abraçada.